Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Pas endavant, i ara sembla que sí, del govern espanyol en la derogació de la llei Mordassa. Després de diversos intents fallits per deixar sense efecte alguns punts d'aquesta norma, els dos socis de govern, PSOE i Sumar, s'hi han posat ara finalment d'acord. Ho ha anunciat la líder de Sumar i vicepresidenta segona de l'executiu espanyol, Yolanda Díaz.
Hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada.
Declaracions de Díaz aquest matí des de Brussel·les que s'ha avançat el president Pedro Sánchez, que ho anunciarà oficialment demà davant del Congrés dels Diputats. La reforma de la llei Mordassa, norma aprovada, ho recordaran, pel govern de Mariano Rajoy el 2015, era una demanda històrica de la formació de Yolanda Díaz, però havia quedat guardada en un calaix després que ja hi hagués un primer pacte d'acord entre PSOE i Unides Podem per a la seva modificació la passada legislatura, que finalment es va veure frustrat al març del 2023 per la negativa, en aquest cas, d'Esquerra i de Bildu, on tenien el principal punt de fricció, que va ser aleshores el material antiavalots. Per tant, que la norma deixés fora l'ús de material antiavalots per part de la policia. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
No és l'únic acord que han tancat els dos socis de govern aquests dies.
Sí, el pacte forma part de les mesures de regeneració democràtica que presentarà demà dimecres al Congrés dels Diputats el president del govern, Pedro Sánchez, i a l'acord també inclou la llei de publicitat institucional que, segons ha explicat Yolanda Díaz, privarà de finançament públic aquells mitjans de comunicació que vulnerin els codis deontològics en activitat periodística.
L'oposició parla de moment amb cautela sobre aquest acord fins que no es coneguin tots els detalls, ho dèiem demà, ho dirà Pedro Sánchez, però ja posa sobre la taula les seves peticions.
Podem, Esquerra i també Bildu reclamen que aquesta reforma vagi acompanyada d'una prohibició de les pilotes de goma i les devolucions d'immigrants en calent, i Sumar ja ha advertit que el PSOE ha de ser un acord global que inclogui les forces que van conformar la majoria de la investidura.
És avui el nostre tema de portada. Mentrestant, a Catalunya, Marta Rovira i els altres membres independentistes que van tornar divendres després d'anys vivint a Suïssa han passat aquest matí pel Palau de la Generalitat.
El president en funcions, Pere Aragonès, els ha fet una rebuda oficial i durant els parlaments posteriors a la reunió que han mantingut durant mitja hora a la sala de diputats, ha afirmat que el retorn és una victòria de país i que ha de ser també un punt d'inflexió per avançar cap al referèndum.
I en política europea, Roberta Metsola ha estat escollida una altra vegada presidenta del Parlament Europeu. Avui s'ha fet el ple de Constitució de l'Eurocambra amb l'absència destacada del diputat de Junts, Toni Comín.
Sí, com ja va passar l'any 2019, el Parlament no li ha permès recollir l'acte perquè no ha anat a Madrid a jurar la Constitució i la Junta Electoral Espanyola no l'ha inclòs en el llistat d'eurodiputats electes. Davant de tot plegat, Toni Comín ha demanat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obligui l'Eurocambra a acceptar-lo de manera cautelaríssima a l'espera de la resolució d'una disputa pel seu reconeixement.
I anirem a les carreteres, on avui greu accident d'un autobús a la C32 a Catalunya entre Pineda de Mar i Tordera, un accident que ha deixat 3 ferits crítics.
El vehicle circulava amb uns 50 passatgers a bord i s'ha accidentat just abans d'entrar a un túnel. El bus ha quedat atravessat en vertical a l'entrada d'aquest punt i els bombers han hagut de socórrer el conductor, que ha quedat atrapat. La carretera continua tallada i, de fet, n'hi haurà per hores.
Que s'estalviï tothom d'agafar la C32 a partir d'un punt determinat, perquè la C32 està tallada i continuarà tallada durant unes bones hores d'avui i potser fins i tot més enllà d'avui. La retirada del vehicle no serà senzilla. Tal i com ha quedat el vehicle, serà una retirada molt complexa. Costarà molt treure aquest autocar d'aquí a la boca del túnel.
Declaracions de Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí una estona, aquí en directe, trucarem a l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, que ens actualitzarà l'última hora de l'afectació d'aquest accident d'autobús, com deien, que manté tallada encara la carretera C32, al seu pas per Pineda de Mar i també abans d'arribar a Tordera. I també parlarem avui d'inversions, concretament de les inversions que no s'executen. Foment del Treball ha posat xifres avui al dèficit que pateix Catalunya.
La patronal que presideix Josep Sánchez Llibre calcula que Catalunya acumula 42.500 milions d'euros menys d'inversió pública del que caldria. Tot això des de l'any 2009. Seria el dèficit d'inversió acumulat per part de l'Estat, la Generalitat i els ajuntaments durant els darrers 14 anys.
Potser sí que ara seria el moment també de reclamar, doncs, un gran pacte català entre les diferents formacions polítiques més representatives del nostre país i més rellevants per abordar aquest pla d'infraestructures.
L'any passat, segons Foment, només es va invertir l'1,1% del PIB, quan a la resta d'Europa la mitjana se situa en el 2%.
I avui en els esports, després de l'Eurocopa, comença ja la temporada de clubs.
Alguns jugadors internacionals encara estaran uns dies de vacances, tot i que clubs com el Barça ja han començat a entrenar. Pedri ha passat avui mateix per la ciutat esportiva per fer-se més proves sobre l'abast de la seva lesió.
I mentrestant, a Madrid...
Desde que soy un niño, tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí...
Bany de masses de Kylian Mbappé el dia de la seva presentació com a nou jugador del Real Madrid.
Un Santiago Bernabéu ple a vessar d'aficionats madridistes li han donat la benvinguda al davanter francès, gran estrella del futbol mundial, ha signat amb el Real Madrid per les properes 5 temporades.
És el més destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Actualitzem aquesta jornada d'altes temperatures. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La temperatura avui ha baixat una miqueta respecte a la d'ahir. Ha baixat sobretot a les comarques de l'interior, a la costa i prelitoral. Això no ho hem notat perquè continua fent la mateixa xafogor que aquests últims dies. També s'estan observant la crescuda de núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on aquesta tarda tindrem algun ruixat de caràcter dispers, però afectaria sobretot la comarca del Ripollès, també l'oest de la comarca de la Garrotxa i també el nord de la comarca d'Osona. Per tant, doncs, serien fenòmens puntuals i aïllats, restringits sobretot al Pirineu més oriental. A la resta del Pirineu per Pirineu, crescuda de núvols però sense precipitacions. De cara a demà, atenció, les temperatures tornen a pujar, avui han baixat una mica, demà tornen a pujar, un ascens que es notarà molt més a les comarques de l'interior, on demà les temperatures màximes es mouran al voltant dels 32 a 37 graus. En canvi, a la costa estaran situades al voltant dels 30 graus, però a la costa amb molta humitat i, per tant, amb molta xafogor. Nit tropical, la propera nit i matinada, les mínimes no baixaran dels 20 graus a molts punts de la costa, del prelitoral i fins i tot alguns punts de l'interior. Demà un ambient força assolellat i a la tarda quatre núvols a les comarques del Pirineu. Les temperatures pujaran més de cara a dijous i divendres, quan podríem arribar màximes que freguessin els 40 graus a les comarques del Pla de Lleida, interior de Tarragona.
Gràcies, Jordi. Ara passen 7 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Acord entre els dos partits que formen el govern espanyol, PSOE i Sumar, per derogar aviat la Llei de Seguretat Ciutadana, popularment coneguda com a Llei Mordassa. Un pacte que ha anunciat la mateixa líder de Sumar i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz.
Segons ha explicat la mateixa Díaz, PSOE i Sumar han tancat l'acord a les últimes hores per donar compliment a aquest compromís d'investidura de la derogació de la Llei Mordassa.
Les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la Ley Mordaza se consuma, es decir, hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la Ley Mordaza va a ser derogada.
Tot i que Yolanda Díaz s'ha avançat avui, l'anunci oficial d'aquests acords el farà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà demà a la tribuna del Congrés dels Diputats.
Crec que és exactament la coneguda com a Llei Mordassa. És la llei que donava més poder a la policia i que amenaçava el dret de protesta a Espanya. Va ser aprovada durant el govern de Mariano Rajoy l'any 2015, en un context de protestes ciutadanes que van començar amb el moviment del 15M, el conegut com a moviment dels indignats, amb acampades a les principals places del país, entre elles també Plaça Catalunya, Barcelona.
Sí, la llei contempla punts sensibles que el govern actual de PSOE i Sumar ja fa mesos que treballen per derogar, tot i que l'acord no s'ha conegut, com dèiem, fins avui mateix. Per exemple, l'actual norma castiga la gravació en vídeo d'agents de policia en llocs públics i manifestacions, així com la difusió d'aquestes imatges, i aquest és precisament un dels punts que es vol retirar de la llei. Altres que es volen derogar és el temps que pot estar a comissaria una persona que espera ser identificada, i també es vol modificar l'actual prohibició de fer manifestacions sense comunicació prèvia.
D'aquesta derogació de la llei ja fa temps que se'n parla. De fet, la derogació de la Llei Mordassa ja constava en l'acord d'investidura del 2019 que van signar PSOE i, en aquest cas, Podem, però no va aconseguir prosperar per les desavinences entre el PSOE i els seus socis, que reclamaven que es prohibissin també les devolucions en calent d'immigrants, les multes per faltes de respecte a l'autoritat i també per la desobediència.
El març de l'any passat, Esquerra i també Bildu van acabar tombant el projecte de llei a la Comissió d'Interior després de rebutjar l'acord que havien assolit PSOE, Podem i també PNB. La sessió va derivar en un enfrontament verbal entre el diputat de Podem, Enrique Santiago, que havia conduït aquelles negociacions, i la diputada d'Esquerra, Maria Carvalho. Les associacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil també es van oposar a aquella reforma i previsiblement faran el mateix respecte a la proposta que Sánchez portarà aquest dimecres al Congrés.
Una proposta pactada entre els dos partits de govern, PSOE i Sumar, que no només inclou la derogació d'aquesta llei mordassa. També han pactat una modificació de la llei de publicitat institucional per limitar les subvencions públiques als mitjans que vulnerin, segons ells, el codi deontològic.
I entre d'altres mesures, la nova llei ha d'establir un topall màxim de finançament dels mitjans per part de les administracions públiques. Segons la vicepresidenta segona, aquesta llei farà que aquells que practiquen pseudoperiodisme i violin també els codis deontològics del periodisme quedin privats de subvencions i finançament públic.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i deu minuts, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha rebut aquest matí al Palau de la Generalitat a la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i els exiliats que van tornar divendres a Catalunya després que s'arxivés la causa del tsunami democràtic. Des del Palau de la Generalitat, des de la Galeria Gòtica d'aquest palau, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès ha encapçalat l'acte institucional de benvinguda a Marta Rovira, el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, i a l'activista d'Òmnium, Oleguer Serra, que van tornar també divendres a Suïssa, i des d'on ha demanat que s'apliqui l'amnistia als tres últims independentistes que segueixen sense poder tornar a Catalunya i que són l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.
Perquè aquest camí ha de culminar. Ha de culminar amb l'arxiu definitiu de les causes pendents que encara hi ha en diferents procediments judicials. Ha de culminar amb la fi de les inhabilitacions i ha de culminar també amb el retorn de tots els exiliats que encara resta pendent que puguin tornar a Catalunya, els consellers Comín i Puig i el president Puigdemont.
Wagensberg i Serra han destacat la duresa de l'exili i han assegurat que seguiran treballant per la independència.
I l'impacte que ha tingut i la incertesa que provocava una acusació tan dura com la de terrorisme ens ha provocat, evidentment, moments molt, molt, molt durs a l'exili.
Que res no s'acaba, que seguirem fent activisme, que seguirem lluitant.
I Marta Rovira, que no s'imaginava poder retrobar-se amb Pere Aragonès exercint encara com a president de la Generalitat.
Gràcies, gràcies pel vostre esforç, gràcies per haver dedicat una part de la política que fa aquest país a retornar la democràcia i els drets civils i polítics d'on no haurien d'haver sortit mai.
A l'acte no hi han sigut ni Jesús Rodríguez ni Josep Campmajor, que també van tornar divendres.
Gràcies, Judit. D'altra banda, després del cop de porta d'ahir del govern espanyol al finançament singular a Catalunya, avui el Digital Nació Digital publica que la negociació d'aquesta carpeta s'ha elevat ara a la taula de partits entre Esquerra i el PSOE a Suïssa i que compta amb mediació internacional.
Per als republicans, reconduir l'infrafinançament és essencial perquè puguin millorar-se les relacions entre el govern català i espanyol. De fet, l'acord que van signar amb el PSOE per investir Pedro Sánchez com a president parlava d'assolir un finançament adequat i facilitar mesures com l'autonomia financera de la Generalitat.
A més, en un altre ordre de coses, també el govern ha recorregut la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia que suspèn cautelarment el decret de règim lingüístic que blinda el català com a llengua vehicular a l'escola. Es tracta de la norma que l'executiu català va impulsar per esquivar la imposició judicial del 25% de classes en castellà.
En l'escrit de recurs, l'executiu català argumenta que no hi ha motius per dictar mesures cautelars perquè el decret no suposa un dany real i efectiu a l'alumnat. A més, el govern recorda al TCJ que l'opció de mesures cautelars ha de ser especialment restrictiva a l'hora de suspendre disposicions de caràcter general, com la norma impugnada que desplega normes plenament vigents. En aquest sentit, l'executiu català assegura que la suspensió cautelar no suposa cap problema respecte a la revisió dels projectes lingüístics dels centres.
Paral·lelament, la Junta de Portaveus del Parlament ha acordat ja el sistema per distribuir els 8 senadors autonòmics que corresponen a Catalunya per població. En aquesta legislatura seran 3 per al PSC i Junts i un per Esquerra i el Partit Popular.
Socialistes i Populars són els que s'han pronunciat clarament a favor d'aquesta fórmula, mentre que Junts, Esquerra i els Comuns han expressat que valen qualsevol sistema, menys el que atorga un senador a Vox, el que s'anomena restes majors. El partit d'extrema dreta ha estat l'únic que ha defensat aquesta fórmula. El Senat ha denegat el 9è senador que el Parlament li havia reclamat, argumentant que Catalunya no arribava als 8 milions d'habitants en el moment de les últimes eleccions espanyoles.
I encara en política, a Estrasburg, avui s'ha constituït el nou Parlament Europeu que va sortir de les urnes del passat 9 de juny. I ho ha fet amb una absència destacada, la de l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, que ha estat vetat pel mateix Parlament per no haver vingut a Espanya a jurar la Constitució.
Tot i que va obtenir suficients vots per ser eurodiputat, Comín no pot començar la legislatura per segona vegada consecutiva. L'any 2019 tampoc va poder entrar el primer dia amb l'ex eurodiputat Carles Puigdemont. Per això Comín ha demanat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obligui l'Eurocambra a acceptar-lo de forma que cautelaríssima a l'espera de la resolució d'una disputa pel seu reconeixement com a diputat.
A principis de juliol, el Parlament Europeu va deixar vacant l'escó de Toni Comín després que la Junta Electoral Central, a Madrid, publiqués la seva llista final d'eurodiputats espanyols sense el dirigent independentista per no haver acatat la Constitució.
Segons fonts parlamentàries, l'Eurocambra es vol esperar la sentència final del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la controvèrsia respecte a les condicions que posa Espanya per declarar com a candidats electes representants elegits a les urnes.
En tot cas, el nou Parlament Europeu, com dèiem, s'ha constituït avui i ho ha fet escollint novament a Roberta Metsola com a presidenta.
La dirigenta de Malta, membre del Partit Popular Europeu, ha obtingut un ampli suport dels eurodiputats i ha estat nomenada la primera volta imposant-se l'única candidatura alternativa que havia presentat, en aquest cas, el grup d'Esquerra, a Irene Montero, al capdavant de candidata. Metsola ha rebut 562 vots a favor dels 623 registrats. En el discurs previ a aquesta votació d'uns 5 minuts, Metsola ha reivindicat un paper més protagonista del Parlament Europeu durant la legislatura que ja comença a caminar avui.
Estel migdia.
Un quart de tres de la tarda, l'actualitat d'aquest dimarts també passa per l'accident d'un autobús a l'autopista C32 a Pineda de Mar. El vehicle ha patit una col·lisió a la boca sud d'un túnel i ha quedat gairebé en vertical, en un angle de 45 graus. A l'autobús hi viatjaven 52 passatgers i no s'han lamentat morts, però hi ha ferits de diversa consideració.
Sí, tal com expliquen des del Servei d'Emergències Mèdiques, han estat traslladats als hospitals Vall d'Hebron, al Can Ruti de Badalona, en helicòpters medicalitzats i un tercer ferit l'han portat al Trueta de Girona en ambulància. També hi ha 6 ferits en estat greu que han estat traslladats a l'Hospital de Blanes i al de Mataró. També s'ha atès més d'una trentena de persones al pavelló municipal de Pineda, on s'han muntat 2 punts d'atenció per als ferits que estan més lleus. L'autopista C32, la del Maresme, continua tallada en sentit nord cap a Girona. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, llença aquest avís als conductors.
Ha estat un accident molt greu, molt greu, amb molts ferits i, per tant, molt greu. El que volem fer des del Servei Català de Trànsit, i a mi em toca dir-ho avui aquí, és un toc d'atenció a la conducció responsable. Un toc d'atenció a la conducció responsable. Portem 2 dies molt dolents. Ahir va haver-hi 5 accidents simultanis a l'AP7 amb vehicles pesants implicats i avui tenim un accident de molta gravetat també amb un vehicle pesant implicat.
I amb l'autopista tallada es fan desviaments per la sortida 122 a Calella. En aquest punt hi ha retencions i per això des de trànsit recomanen buscar altres alternatives. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident que ha deixat el bus encastat a l'entrada del túnel penjat en un angle de 45 graus.
Doncs sobre aquesta qüestió, a aquesta hora podem saludar l'alcalde de Pineda de Mar, el senyor Xavier Amor. Senyor, molt bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, actualitzi'ns. Quina és la situació que es viu ara mateix, a hores d'ara?
Doncs mire, ara una última, com a què diu, última hora, és l'últim ferit, no? Doncs ja acaba de sortir ara mateix del centre de Can Xauvet. Uh-huh. Per tant, ara mateix ja l'hospital de campanya, no?, que s'ha habilitat aquí al centre esportiu, doncs ja no quedaria cap ferit. Ara ja només queda el personal sanitari que ha estat treballant, la gent d'emergències que ha estat treballant, i per tant ja no tindríem aquí, ara mateix ja no tindríem cap ferit, és a dir, que estan tots o alguns ja a casa seva o els altres, la majoria, doncs en centres hospitalaris i centres d'urgència, en aquest cas, de la xarxa sanitària.
Per tant, celebrem aquesta notícia. En el cas de la carretera, s'ha començat ja amb les tasques de retirada del vehicle?
Mm-hmm. Sí, així és. Així ens ho han notificat també bombers. Són unes tasques que, bueno, primer era el tot el tema. Allà hi ha dues grues de grans dimensions, doncs intentant extreure el bus que ha quedat, com heu vist a les imatges, no?, doncs encastat contra el pont, i després hi ha tot unes infraestructures que hi havia allà a tocar del pont, no?, com són doncs, panells luminosos, tot això, no?, que suposo que durant la tarda d'avui s'anirà retirant. Encara continua tallada la C32, per tant el pas s'està donant per la Nacional 2, que està tallat just a la sortida de Pineda-Calella i, per tant, es fa com un bypass per la gent que ha d'anar cap al nord, uh-huh, i passen tots per la Nacional 2 en el terme municipal de Pineda i Naputa.
Se sap, alcalde, sabem que l'accident ha passat fa poques hores, tot just a primera hora d'aquest matí. Se sap què ha pogut passar perquè l'accident hagi sigut tan aparatós?
No, la veritat que això és el que estan investigant des de Mossos d'Esquadra en totes les reunions de coordinació que hem fet al llarg del matí. Doncs aquest és un dels temes que no transcendeix quines podrien ser doncs aquestes causes. Suposo que és perquè és el protocol i la feina que què toca fer ara, no? Investigar... Bueno, jo crec que el primer és el que s'ha fet, no? Que és l'atenció als ferits i en paral·lel els Mossos estan investigant les causes d'aquest accident que, com dèieu abans, doncs quan hem vist les imatges, doncs fins i tot patíem, no?, per la vida de persones, i en aquest sentit, a hores d'ara i toco fusta, no?, doncs esperem que acabi les evolucions anant a millor i no a pitjor.
Esperem que sigui així. Xavier Mora, alcalde de Pineda de Mar, gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
I canviant de qüestió, les administracions públiques, ja sigui l'Estat, la Generalitat o els ajuntaments, acumulen un dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya que ja assoleix a 42.500 milions d'euros. Entre el 2009 i el 2023 són els càlculs de la patronal Foment del Treball, amb números de la Cambra de Contractistes, que en els últims anys ha volgut posar xifres al que consideren una falta d'inversió sistemàtica.
El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha titllat aquesta xifra d'escandalosa i ha denunciat que és una situació intolerable.
Com a president de Foment del Treball, em causa una certa vergonya denunciar públicament aquesta nefasta actuació amb la gestió de les diferents administracions públiques, tant de l'Estat com de la Generalitat, i deixo a banda els ajuntaments, amb totes aquelles inversions que s'haurien d'haver fet a Catalunya en aquests últims 14 anys.
Foment del Treball avisa que la manca d'inversió suposa una pèrdua de competitivitat i de capacitat econòmica del benestar i de qualitat de vida dels ciutadans. Segons la patronal, per ajustar-se a l'estàndard europeu, la inversió en infraestructures hauria de situar-se al voltant del 2,2% del PIB d'una manera sostinguda i recurrent. Per posar un context, l'any passat la inversió va ser de l'1,1%, de manera que s'ha licitat la meitat, 3.318 milions d'euros dels 6.434 milions que consideren que hauria estat necessari.
No es parlen d'infraestructures. A Barcelona, les primeres proves del tramvia per la Diagonal s'han desenvolupat amb satisfacció per part dels operaris. Aquesta nit passada de dilluns s'han vist a la ciutat una imatge històrica inèdita des de fa dècades. Un tramvia passant de nou per la Diagonal.
Sí, els combois en proves han circulat en el tram del nou traçat entre la plaça de les Glòries i Verdaguer. L'objectiu és fer els ajustos necessaris per posar en marxa el nou servei del tram ja a partir d'aquesta tardor. Aquesta nit passada els combois, com deies, han viatjat per primera vegada per les noves vies a una velocitat de 5 km/h, l'equivalent a la velocitat d'un vianant, en unes proves que es repetiran al llarg d'aquest estiu.
Jugues i 22 i encara 11 punts més abans dels esports. El Arquebisbat de Barcelona ha apartat un mossèn, Josep Santacana, acusat d'abusos sexuals en una parròquia de Santa Coloma de Gramenet durant els anys 80. El rector, que actualment estava a la parròquia de Sant Martí del Clot, tenia un expedient obert des de l'Arquebisbat, va tenir constància d'aquests fets. Després de recollir el testimoni d'una de les víctimes i comprovar els arxius que tenia sobre el cas, l'han apartat.
Ara Santacana no podrà exercir a Barcelona, però ell va incardinar-se com a sacerdot a Taiwan. Per això l'Arquebisbat enviarà l'informe que ha fet a la diòcesi asiàtica i també la conferència episcopal tarraconense. Fons diocesanes assenyalen al diari Ara que el motiu pel qual no es va actuar llavors és que Santacana era laic, portava un grup de confirmació i s'estava preparant per fer-se sacerdot.
I d'altra banda, l'Audiència de Girona absol l'acusat que s'enfrontava a 6 anys de presó per abusar sexualment de la seva neboda de 7 anys l'any 2019 a Palafrugell.
La sentència argumenta que no s'ha provat amb la seguretat i certesa que requereix qualsevol pronunciament penal condemnatori que el processat aprofités les estones que la menor passava amb el seu pare per fer-li tocaments per sobre de la roba als genitals. El tribunal critica que no s'hagin aportat a la causa informes psicològics ni hagin declarat al judici als professionals que van atendre aquesta menor. El tribunal argumenta que més enllà dels relats oposats d'acusat i víctima, no hi ha cap més prova que acrediti aquests fets.
I per últim, una noia ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra que un grup d'una desena de joves, molts dels quals serien menors, la van agredir aquest diumenge durant un dels partits del torneig del Mundialet Intercultural de Futbol que es va disputar a Manresa.
Segons la denúncia, la noia hauria rebut insults transfòbics i també cops i puntades de peu que li van ocasionar ferides lleus. Fons policials han explicat que aquests fets van tenir lloc diumenge al voltant de 8:45 de la nit a l'estadi municipal del Congost i que la víctima va presentar la denúncia ahir dilluns. Els Mossos han obert una investigació per esclarir aquests fets.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 24 minuts després de la celebració de l'Eurocopa, els internacionals del Barça encara trigaran uns dies a incorporar-se a la rutina del primer equip. Lamine Yamal, Fermín i Ferran Torres s'agafen uns dies de vacances. En canvi, Pedri, lesionat, ha passat avui per la ciutat esportiva. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El migcampista ja és a Barcelona per passar noves proves mèdiques per conèixer l'abast exacte de l'esquinç lateral intern de grau 2 al genoll esquerre que va patir el duel de quarts de final contra Alemanya. Les primeres previsions van ser que Pedri podria estar al voltant d'un mes de baixa, de manera que si es compleix en els pronòstics, el jugador canari es perdria els 3 amistosos de pretemporada a la gira pels Estats Units. A diferència de la greu lesió que pateix Ronald Araujo, que els propers dies haurà de passar pel quiròfan, el problema al genoll esquerre de Pedri no és tan greu i hauria d'estar disponible per l'inici de la Lliga el proper 17 d'agost contra el València Mestalla.
Encara a la Lliga Espanyola, notícia del dia, el nom propi, els aficionats del Real Madrid han omplert el Santiago Bernabéu per donar la benvinguda a Kylian Mbappé.
Festa grossa a Madrid per rebre la nova estrella del club blanc. Després de passar la revisió mèdica i de signar el contracte per les properes 5 temporades, Mbappé ha entrat a la gespa d'un Santiago Bernabéu que s'ha omplert d'aficionats des de primera hora del matí. El moment de més eufòria és quan ha fet un petó a l'escut i ha dit aquestes paraules a la que ja és la seva nova afició.
Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí, y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas, porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Eso se va directamente en mi corazón. Y por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy.
El Madrid ha tret pit de la seva història per rebre el davanter francès. Sobre la gespa de l'estadi i han col·locat les 15 copes d'Europa perquè Mbappé es faci una idea del que és i representa el nou club.
Doncs tornant al Madrid, el Girona ja ha donat a conèixer tots els detalls perquè els socis i amunes del club puguin veure els partits de Champions a l'estadi de Montilivi. De les 6.000 entrades disponibles per a socis, el club dona prioritat als 1.000 més antics. Aquests podran comprar entrades per veure en directe els 4 partits de la fase de grups que es jugaran com a local a Montilivi.
Les 5.000 entrades que quedaran disponibles se sortejaran per cada partit d'aquesta fase entre la resta dels socis, que a dia d'avui són 15.390. Per participar en el sorteig de cada partit, caldrà inscriure's prèviament i només hi podran participar aquells socis que tinguin pagada la quota i que s'hagin fet socis abans d'aquest dilluns. El formulari estarà obert fins al dia 28 de juliol i a partir del dia 31 el club realitzarà el sorteig per determinar quins partits pot assistir cada soci. Com a mínim es garanteix que cada un pugui assistir a un dels 4 partits de la fase de Lliga que el Girona jugarà com a local. El 3 de setembre s'obrirà el període de venda d'entrades un cop la UEFA hagi celebrat el sorteig del calendari de partits de la fase Lliga previst pel 29 d'agost.
I un últim apunt encara de futbol, perquè la selecció femenina espanyola té avui un últim examen abans d'arrencar els Jocs Olímpics de París. S'enfronten a les 7 del vespre a Bèlgica, en el que serà l'últim enfrontament de la fase de grups per a l'Eurocopa del 2025.
Recordem que Espanya no s'hi juga res en aquest partit i que simplement servirà de preparació per la cita olímpica. La selecció afronta aquest duel després de perdre 2-1 contra la República Txeca el divendres passat a la penúltima jornada d'aquesta fase.
Parlem també de bàsquet. El Joventut de Badalona i el jugador Devon Dodson han arribat a un acord per a dues temporades i el base nord-americà jugarà a Badalona fins al 30 de juny del 2026.
Dodson va tancar la temporada passada a les files de l'Obradoiro, equip on va anotar 13 punts per partit en les 9 jornades que va disputar la Lliga CB. Dodson, nascut a Chicago l'any 1999, és un base que destaca pel seu talent ofensiu i pel seu joc elèctric. En atac, Dodson és un jugador que té molta facilitat per generar-se els seus propis tirs, ja sigui en penetració explosives, que finalitza a prop de cistella o amb llançaments en suspensió.
Estel migdia.
I obrim informació cultural a Barcelona per acabar el programa, on avui s'ha presentat la Setmana del Llibre en Català, que aquest any reconeixerà la trajectòria de la il·lustradora Pilarín Vallès.
Que els llibreters, la gent del món del llibre, hagin pensat en mi, que ja, com aquell qui diu, tinc un peu a l'altre món, fa molta il·lusió i m'ha agradat molt.
La Setmana del Llibre en Català, que es farà aquest any del 20 al 29 de setembre, canvia d'ubicació, passa del Moll de la Fusta al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
L'esdeveniment tindrà 86 casetes de llibreries i editorials amb 298 expositors i d'altres espais, on hi faran prop de 270 activitats i s'hi presentaran 130 novetats editorials. Com en edicions anteriors, a la setmana hi estan representats el sector editorial de tots els territoris de parla catalana, en presència, per tant, dels segells editorials de Catalunya, el País Valencià, Andorra, les Illes i la Catalunya Nord. Aquest any, com a novetat, hi ha representació també del territori de l'Alguer, que presentarà per primera vegada una revista.
I pugem també a l'escenari, en aquest cas del Teatre Coliseu de Barcelona, que des d'avui i fins al dia 24 es pot veure el muntatge de dansa de Gènesis de la companyia Copenhagen Collective.
La parada barcelona és la primera de la gira que la companyia fa per diferents països europeus. L'obra explora les relacions humanes i les dependències intrínseques entre les persones, amb un missatge que es contraposa a l'estructura conflictiva de lluites i divisions a la qual, perquè algú guanyi, algú altre ha de perdre. Davant d'aquests valors, el muntatge defensa l'amor, la cura dels altres i la capacitat de comprensió i compassió.
I acabem a Lleida, on aquest vespre i fins dissabte continua la Festa Major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que aquest any està dedicada a la cultura urbana. Avui té lloc la segona part del pregó, que va començar ahir i que va a càrrec del guionista i presentador Marc Andreu, i de les actuacions d'Abril i Renaldo i Clara, que hi escoltem de fons. Fins dissabte també hi ha programats espectacles familiars, un homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés, que combina poesia i música. És tot per avui, tornarem demà a les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Que vagi bé, bona tarda.